Ràdio Vilafranca.
Reprenem el tema de la setmana dedicat al Nadal, a quatre bàsics del Nadal, però en aquesta segona part ens aixequem de la taula i sortim a comprar i a gastar. El 31 de desembre no només és especial perquè és el darrer dia de l'any, sinó que des de fa 12 anys també és especial pel sorteig de la grossa de cap d'any. De loteria en parlem des dels estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs efectivament, aquestes èpoques nadalenques són sinònim de moltíssimes coses, com bé heu comentat, però també de la grossa de Nadal. I per això en tenim el Tomàs de Som la Grossa de Vilanova i la Geltrú. Molt bon dia, Tomàs, com estem?
Hola, bon dia. Pues aquí estem, a Lourdes, pues al peu del canó.
Escolta, hem passat un pont la setmana passada. Com va anar? La gent s'està espavilant o estan adormits encara?
Nosaltres tenim dos, bueno, almenys jo observo dos variants, que tenim el dissabte, que és un dia molt mogut, estem al centre d'aquí de Vilanova, i que, bueno, gràcies a aquesta ubicació del negoci de l'estanc, doncs sí que és veritat, doncs, que van treballar bastant el dissabte, molt. Si es veu, a tot cas, amb aquest moviment, doncs, que la gent potser doncs està animosa o en ganes de treure's de sobre, diguéssim, el que és l'any.
Com perceps enguany les vendes?
No sé si realment tots estem contents amb el que fem, no? Uh-huh. Però amb el que fem, el que venem, quantes vegades s'obre el calaix, el volumen de ventes que fem. Nosaltres tenim una bastanta regularitat, bastanta, i potser en puntes també d'una mica de creixement, perquè anem incorporant dintre del que és la nostra acció sobre el tema de la grossa de la Loteria de Catalunya i Loteria de Cap d'Any, uh-huh. Doncs tenim la gran sort, doncs, que anem incorporant, doncs, amb els passos, eines que faciliten, que innoven, que es tracta de les noves tecnologies, no? Uh-huh. I a part de la nostra web, que, bueno, per nosaltres, veritablement, doncs, és un punt, una referència molt important, i amb això, doncs, és un punt de connexió que bueno, pues que ens ajuda, pues, a la venda, que seria majoritàriament a través d'aquí. Uh-huh. Però aquest any, doncs, hem incrementat un format que ens anem adaptant, com deia, les noves tecnologies, que és sobre la venda de participacions digitals. I això ho hem incorporat, hem vist altres webs i coses d'aquestes i tal, i de moment sembla ser, doncs, que som innovadors, almenys amb aquest producte, amb aquesta acció de Som la Grossa i de Loteries de Catalunya, i doncs que les empreses, de que les entitats, tot tipus d'empreses que tenen un volum de treballadors i que tots hi volen participar i volen tenir el mateix número d'oportunitats, perquè són accions d'una manera bastant habitual dintre de l'entorn, doncs, uh-huh, de les persones que ens tenim en relació amb el treball i tenim al costat. Doncs, escolta, a mi si ens toca. Bueno, doncs, nosaltres hem creat aquesta participació digital que connectem amb una empresa que ja són clients o que no són, o que veuen, entren a la nostra web i veuen i observen què són participació digital. Doncs donem d'alta amb un format, doncs, que tots els empleats, totes les persones vinculades a entitats, ja de qualsevol altre vincle que sigui un volumen, doncs fem un format de QR, i a través d'aquesta reserva que tots els treballadors i companys de treball i associacions i socis que són d'entitats poden entrar i entren a través d'aquest QR, que això s'ha ficat molt de moda.
Sí, tal molt, qual.
Molt, molt, molt al dia. I amb aquesta funció, doncs, és molt fàcil, i directament, a través d'aquest QR, accedeixen a la nostra web i entren directament ja a la reserva que ja ha fet qui sigui. Entren a comprar aquí, s'ho fan molt fàcil, perquè, uh-huh, ningú d'aquesta empresa o d'aquesta entitat ha de recopilar diners. Escolta, fer una llista, aviam qui som tots, vaja, qui vol, qui m'ha pagat, qui no m'ha pagat, qui fa la transferència, com ho paguem, no sé què. I, bueno, aquesta que jo sempre ho dic una paraula maldita, però sempre, a molts puestos així, sempre digo, hi ha un pringau.
Sí,
sempre.
Tal qual.
D'una manera molt, molt sana i molt entenedora per tots, no?
Uh-huh.
Això ens ha donat una opció d'incrementar ventes.
Clar.
D'incrementar ventes.
Clar. I també, doncs, bueno, que el pringado, pobret, o pringada, sí, doncs, sí, alliberi sí, una mica de tot això, no?
Sí, sí, aquest és un dels apartats, també, i no cap dubte que també hem estat creixent, doncs, perquè fem participacions en paper i d'impremta i tal, i que ens encarreguem de tot això, ens encarreguem de fer tota aquesta acció, no? Uh-huh. I tenim, doncs, arreu de Catalunya també distribuïm amb moltes entitats esportives, culturals, associacions de tot tipus, i això també és un camp molt important, que ja fa anys que ho estem fent, i continuem també una mica, poc, però una mica també creixent.
Uh-huh.
Bueno, jo, en tot això, Lourdes, puc dir-te que estem contents,
uh-huh,
que funciona, que ens està funcionant, i no podem bueno, ens agradaria molt més, ens agradaria tal, però la quota de mercat que tenim, sabem que ja, en principi, pues, és prou elevada, o és té un nivell, pues, bastant, bastant elevat, i tot allò que tenim i qui ve de nou, pues, vinga, premi, ja està.
Uh-huh. Escolta, no sé si és la pregunta que et faig cada any o no, però hi ha algun número favorit aquest any que la gent vulgui, o alguna terminació, sí, especial?
Sí, hi ha dos terminacions, que és, sembla que és, no sé si cada any o què, però el 13 és ja és un número... Uh-huh. El 13, perquè el 13 és el meu fill que no sé què, una cosa. Que el 13, perquè és on te visco jo, del carrer tal, del número 13. El 17. El 17 també és un número que també ha donat, bueno, s'ha esbaldit bastant ràpidament, uh-huh, també, el 17.
13-17.
Bueno, i després també són això, doncs, números que nosaltres estem repetint, perquè amb aquestes empreses, entitats i tal, estem fent una labor també de reserva, de uh-huh, reserva, de que els de fa 7-8 anys que ho estem fent, això de les participacions i tal, la loteria de Catalunya, i que els bitllets ja, d'un principi, ja els hi guardem. Que no els volen, no passa res, però ja els hi guardem perquè s'han habituat ja amb aquests números, sobretot aquest número que és l'any de l'empresa que es va ficar en marxa, sobretot el número que és el que vaig començar, no sé què. Bueno, i aquestes reserves són els números ja que individualment ja tots tenen, no?
Finalitzem, sí, l'entrevista, no sense que ens diguis on podem comprar la grossa, lògicament, que ens diguis la pàgina web i on et podem, sí, trobar, on us podem trobar.
Doncs sí, això a tots i cada un dels punts de venda i detallistes que té Catalunya, Radio Catalunya, doncs allà, pues, allà hi troben tots els números que tinguin disponible, i també, doncs, dintre d'aquests 30 bitllets que aquest any l'Utilitat de Catalunya ha reduït, abans eren 45 més 5 online, i aquest any han reduït a 35, són més 5 que surten també per al terminal.
Uh-huh.
Doncs això, podem buscar aquests números allà on té realment. Si entren a la nostra web, doncs allà s'hi trobaran, doncs, que és somlagrossa.cat.
Uh-huh.
Vale? I doncs allà hi trobaran també això, doncs, tots els números que veritablement, doncs, que a la web tenim, i si no se'ns pot consultar, que ens poden consultar també, que no tots els tenim a la web. Si més no, doncs podem fer la reserva, perquè tenim estoc i tenim números per poder fer reserves.
Uh-huh.
Per tal, tots els que vulgueu entrar a la nostra web, somlagrossa.cat, doncs allà hi trobareu el que es faci falta de números, i que els podem fer arribar a la vostra domicili sense cap tipus de problemàtica, d'un dia per l'altre. Tenim un servei de correu express que això ens facilita i ens garanteix, perquè tenim una assegurança també, de que pugui arribar en temps i hora. Després de tot això, tota aquesta propaganda, dir que aquest any, igual com tots els anys, el premi de la, cada un dels bitllets que surtin premiats de la grossa, sí, de les cinc xifres, pues res, tenim 200.000 euros preparats ja per fer el pagament. No sé en quin número sortirà, això sí que ja la grossa no m'ho ha comentat.
No, no ens ho ha explicat, no, encara.
Però hi ha molts premis de repartits, de primer premi, de segon, de tercer, de quart, de cinquè premi, de l'anterior, el poster. Bueno, hi ha tota una selecció de menys de 25 o 30 premis que estan incorporats per poder sempre tenir una mica o molt, o els 200.000 euros de premi de la grossa de cap d'any 2024.
Doncs a veure si comencem l'any vinent amb aquesta alegria, no?, d'un bon grapat de diners que ajuden per tapar forats, sí, la veritat sigui dita.
Sí, sí, bueno, són coses que veritablement quan les comprem, que ho veiem aquí, jo tinc una dita que escolta, que t'espero, que vinguis a cobrar. I ja me miren amb una cara, si és una mica de sorpresa. Sí, 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 que sí, que aquest número sé que... Ui, aquest té una bona cara, quin número. Bueno, són coses que tenim els que estem a botiga, que estem aquí a Franco de Tiro, i doncs que ja és habitual.
Doncs, Tomàs, dit això, moltíssimes gràcies com any rere any que tenim aquí al Penedès en xarxa, que repartiu molta sort, molts premis i que vagin molt bé les festes.
Molta alegria i salut per tots.
Sobretot, una abraçada.
Adéu, Lourdes, bona tarda. Adéu, adéu, bon dia.
Segons un estudi de compra de joguines, un terç de les famílies tenen previst gastar entre 100 i 200 euros aquest Nadal. Un 24% gastaran més, entre 50 i 100 euros, i un 17% més de 300 euros. Tot i que les xifres són bastant similars a les de l'any anterior, sí que es preveu un lleuger increment, almenys en un 16% de les famílies. Volem conèixer si la botiga local i de proximitat notarà aquest increment i quins són els regals estrella aquest any de la mà de la Fanny Vivar des de Canal 20, Ràdio Lèrdola.
Un altre dels temes estrella d'aquestes festes de Nadal i que no podíem deixar de passar per alt i per comentar-lo és el tema dels regals, principalment de les joguines. I per fer-ho saludem a l'Antònia Bonell de Cala Madrona. Bon dia, Antònia.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns en aquests dies que l'activitat deu ser bastant frenètica.
Bueno, sí, frenètica, no, però hi ha moviment, sí.
Com està anant aquesta campanya de Nadal?
Doncs, bueno, com comentava, no tenim una activitat frenètica, però sí que està havent un augment de vendes respecte al reste de l'any. O sigui, sí, la campanya l'hem començada ja amb moltes ganes i bastantes vendes, però no és allò molt multitudinari.
Si fem una comparativa, no, amb altres anys, tirem la vista enrere, és molt diferent aquesta... que deies que el ritme ara doncs, no és tan frenètic. Havia sigut molt més frenètic?
Sí, havia sigut molt més frenètic, però bastants anys endarrere, perquè hi ha hagut com una progressió que cada any, des de fa bastant, no sé, potser des de la pandèmia, potser, o inclús abans, que cada vegada s'han anat retrasant més les compres. O sigui, nosaltres abans, al novembre, ja treballàvem molt, ja sigui en venda directa o sigui fent reserves, però cada any les compres es van endarrerint. I aquest any, doncs, ja et dic, ben bé entrat el desembre, no s'ha notat una mica l'inici de campanya.
La gent no és tan previsora, ho deixem tot més per última hora?
Deu ser això, deu ser aquest fet, o potser també jo crec que les campanyes de descomptes agressius han fet molt de mal, o ens fan molt de mal al petit comerç, perquè hi ha molta gent, al novembre no hi ha moviment, esperant els dies aquests negres, no?, diguéssim, i això es nota. I clar, això, doncs, les grans superfícies, les grans empreses, poden fer unes campanyes molt ben preparades i molt ben publicitades i i tot el que vulguis, i el petit comerç doncs, no tenim tantes eines, no?, per poder-ho fer.
Com comentaves, aquestes grans campanyes i aquest mal, no?, que us provoca el petit comerç, no s'aposta tant pel comerç de proximitat? Teniu molta més competència?
Sí, tenim competència. Ara nosaltres tenim la clientela també de sempre. A veure, no hem notat tampoc molta disminució de la gent pròxima, la gent del barri, la gent de la vila, la gent de comarca. I també, clar, també tenim comerç electrònic, també per la web també anem fent vendes, però clar, la competència és molta i cada vegada n'hi ha més.
I creus que s'hauria d'apostar una miqueta més doncs, per aquest petit comerç?
Bueno, des del meu punt de vista sí, però clar, allà cadascú, no?, amb el que es cregui. Perquè clar, el petit comerç t'ofereix unes garanties de servei, de qualitat, d'atenció, de, no sé, de comoditat, no?, que a altres llocs potser no hi ha.
I parlem de pressupost ara. Quin és el pressupost mitjà d'una família per aquestes festes?
Bueno, això és molt relatiu i no t'ho sabria dir ben bé del cert, perquè clar, nosaltres sí que tenim famílies que venen a escollir tots els regals junts, no? Però moltes vegades diuen, mira, això m'ho vindrà a buscar els avis, això venen els tiets, nosaltres fem reserves i ho van agafant de mica en mica. És una mica complicat. Jo no m'arrisco, no t'ho sé dir, ho sento.
Per tant, com comentaves, les famílies poden venir i fer doncs, tota la reserva de les joguines o del que vulguin regalar
sí.
I després doncs, el familiar que ho regali, no? En aquest cas, es pot anar acostant i vull dir que feu llistes.
Sí, bueno, sí, nosaltres diem reserves, però és una mica com fer una llista, sí, cap problema. O sigui, per no haver-hi líos, clar, molts tiets, molts àvies no saben què agafar, doncs venen els pares, ho escullen tot, ho reservem i llavors ens diuen vinga a buscar de tal persona, doncs això, em toca a mi això, per exemple, saps? I també hi ha doncs, regals puntuals, també, de familiars que no són els pares directes, que també venen a buscar el regal, clar, per això... Per mi m'és molt difícil dir el pressupost general, no?, d'una família, perquè més cada vegada més es reparteix el pressupost una mica amb joguines, també sempre entra algun compte, entra alguna cosa de papereria, que si l'estuig de color, retoladors, s'aprofita una mica per renovar una mica el que tenen a casa, també.
I parlant de llistes, quins diries que són els productes estrelles o allò, el més venut, podríem dir?
Doncs mira, el més venut tampoc t'ho puc concretar, em sap greu, però aquest any no hem detectat una joguina estrella, una joguina allò el més demandat. De moment no ho estem detectant. Potser, en línia així genèrica, potser els jocs de manualitats i de creativitat. Això potser notem que hi ha una mica més de sortida ara, aquests dies, eh? Però es manté molt la venda de joc de taula, i es manté molt la venda de joguina simbòlica, diguéssim, no? Per fer el joc simbòlic, el tipus doncs, de cuines, de llits, de llitets per nines, de cosetes així.
I parlaves d'aquests jocs més creatius i aquest debat, no?, de les pantalles i les joguines més tradicionals. En el vostre cas, doncs, veig que això està tenint molt d'èxit, no?, aquest treball, aquesta joguina més tradicional, aquests regals més creatius. Amb aquest debat, no us està afectant gaire?
Sí, bueno, sí que afecta, perquè també d'uns anys cap aquí estem notant que els nens i nenes cada vegada deixen de jugar en una edat més petita, doncs, com més petits. O sigui, ja et venen famílies que diuen no, és que ja té 8 anys, ja té 10 anys, ja no, ja això ja no. Doncs no, clar, perquè són nens encara i això ho notem molt. Llavors nosaltres, clar, ens sap greu perquè amb les pantalles no es treballen tota una sèrie de factors que sí que treballes amb un joc simbòlic o amb un joc de taula o amb un joc creatiu, no? I nosaltres sempre recomanem, no, home, no, doncs hi ha molta cosa per aquestes edats per jugar.
Vull dir que hi ha alternatives a les pantalles, oi?
Sí, moltes, moltes. I moltes que fan molt de bé a la persona, diguéssim, i a l'educació. Perquè, clar, un joc de taula, el primer que fa és socialitzar amb els teus companys. Parla, socialitzes, aprens a tenir un torn. Ara et toca, ara no em toca, ara vas tu. Aprens a aprendre, ai, a perdre, aprens a guanyar. Hi ha tot un seguit d'accions i factors, doncs, que en unes pantalles es perden o no es treballen. O igual hi ha molts jocs d'habilitat, de moure't, de destresa, d'afinar la psicomotricitat petita, no? Allò dels dits, de treballar amb les mans. Tot això a les pantalles no es pot fer.
I també aquesta aposta potser per un joc més a llarg termini, no? Un regal més a llarg termini, no? Que no sigui només per uns dies, no? I l'emoció del primer dia, sinó que sigui un joc que duri tot l'any.
Sí, en aquest sentit, clar, els jocs de taula, si és molt esperat pel nen, té aquell factor d'èxit total amb el regal, però també s'ha de valorar molt aquells jocs que en principi potser no coneixen els nens, però que se'ls hi regala, i tenen un període d'aprenentatge, però després són jocs boníssims i que igual s'hi enganxa el nen, s'hi enganxa tota la família a anar jugant els caps de setmana, a prendre'l de viatge, perquè agrada molt. Hi ha jocs que agraden molt i hi ha moltes persones, doncs, que han de jugar sempre, no?
I parlem de jocs, però també podríem parlar de llibres?
Sí, llibres també. Llibres. Nosaltres últimament hem notat un increment de venda de llibres. En aquest sentit, sí. I, bueno, clar, el que passa amb el llibre és que hi ha molts títols, hi ha molta varietat, hi ha molt. El mercat està molt ple de novetats de llibres. Llavors, nosaltres el que fem, clar, no ho podem tenir tot, però també fem molts encàrrecs i importem molts per encàrrec.
Doncs moltes gràcies, Antònia Bonell, de Ca La Madrona, de Vilafranca del Penedès, per atendre'ns avui aquest matí al Penedès en Xarxa i que continuï endavant amb aquesta campanya de Nadal.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your.
Tot parlant de joguines, doncs acabem amb aquesta banda sonora de Toy Story, You've Got a Friend in Me. De seguida, el flaix de notícies i després les càpsules d'il·lusió amb la Bernadeta Hortal de la Torres i Bages.
You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca presenta un pressupost de més de 74 milions d'euros pel 2025, amb 6 milions d'inversions. El passat divendres, l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, i la regidora d'Hisenda, Lourdes Sánchez, van fer sessió d'audiència pública per presentar el pressupost. Un pressupost per l'any vinent que creix en 6 milions i mig d'euros respecte al del 2024. El 90% es destina al funcionament ordinari i un 10% són inversions. Lourdes Sánchez recordava que els ingressos venen determinats per les ordenances fiscals, que pujaran un 2,9%, equivalent a l'IPC, i que compten amb diverses bonificacions. En relació a les inversions, l'alcalde va destacar que es distribueixen en diverses necessitats: millores en l'espai públic, continuar amb el pla local de l'habitatge, la millora en l'eficiència energètica o de les instal·lacions esportives, també obres en equipaments culturals, el projecte de nova comissaria de la policia local o actuacions a l'antic hospital. Torrelavit culmina amb èxit la segona edició dels pressupostos participatius. Totes les propostes guanyadores de la segona edició dels pressupostos participatius de Torrelavit s'han executat amb èxit, tancant així un any de participació ciutadana i millores al municipi. Gràcies a aquest procés, els veïns i veïnes de Torrelavit han pogut decidir directament en quins projectes invertir part del pressupost municipal, aconseguint així transformar les seves idees en realitat. Entre les accions dutes a terme destaca la instal·lació de dues mini-deixalleries als barris de la Pineda i de Can Rossell de la Serra, la reubicació del contenidor de piles al carrer JJ Ràfols, situant-lo al costat de l'Ajuntament, la instal·lació d'una estació meteorològica i webcam a la coberta de l'escola, la instal·lació de 5 tamborets al carrer Major i la instal·lació també d'una estructura d'ombra a la plaça de l'1 d'octubre. Trobada amb veïns del camí ral del barri de Can Cruset a Sant Martí Sarroca, coincidint amb l'inici de les obres del camí ral de Can Cruset a finals de la setmana passada, l'alcaldessa Sònia Jansà, el regidor d'Urbanisme Xavier Bravos, el tècnic redactor del projecte i l'encarregat de l'empresa licitadora, es van reunir amb veïns afectats per presentar aquesta millora i atendre els dubtes i suggeriments. Aquesta obra, que està finançada en bona part amb una subvenció de la Diputació de Barcelona, suposa per asfaltar el camí ral que va paral·lel a la carretera BB-2122 per darrere de les edificacions de l'esquerra de la carretera anant cap a Torrelles de Foix. I el pessebre vivent de Sant Jaume dels Domenys compleix 10 anys. Un any més, els xarel·los de Sant Jaume dels Domenys han preparat el seu pessebre vivent parlat, un esdeveniment que ja és una tradició al Baix Penedès. De fet, enguany aquesta iniciativa compleix 10 anys, raó per la qual es farà un acte institucional aquest dissabte a les 5 de la tarda per commemorar-ho. L'acte servirà per reviure els inicis del pessebre parlat i per inaugurar un monòlit de benvinguda amb actuació musical inclosa. El Bosc de Can Pau acollirà de nou aquest esdeveniment amb 8 úniques sessions que es faran els dies 21 i 22, 4 cada dia. El pessebre vivent xarel·lo recrea les diferents escenes del pessebre català en un marc incomparable com és el del Bosc de Can Pau, envoltats de vinyes i oliveres. Actors i actrius locals donen vida als personatges tradicionals amb una ambientació que inclou decorats i música. En finalitzar cada sessió, els visitants podran gaudir de brou calent gratuït i visitar una petita fira de productes locals i artesans. L'expectació que genera el pessebre vivent parlat es constata amb el fet que les entrades online ja s'han esgotat, quedant-ne només a taquilla.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts i mig de 11:15. De llibres en parlarem aquesta propera estona amb les càpsules d'il·lusió que ens ha confegit la Bernadette Hortal, bibliotecària de la Torres i Bages de Vilafranca. Bernadette, bon dia, ben tornada.
Hola, molt bon dia.
Últimes càpsules d'il·lusió del 2024 i ens portes una última tria, una última selecció. Això és punt i seguit, perquè
sí.
El 2025 seguim aquí.
I tornarem. Aquesta vegada he triat un tema, perquè ja, l'any que hi havia una commemoració, que és que farà 1000 anys de la fundació del monestir de Montserrat. Sí, al llarg del 2025 hi haurà un seguit d'actes organitzats des de Montserrat per commemorar que fa 1000 anys que es va fundar el monestir per part d'Oliba, que era l'abat de Ripoll i de Cuixà i bisbe de Vic. I tot i que se sap que el 880 ja hi havia una petita ermita dedicada a la Mare de Déu, no va ser fins al 1025 en què un grup de monjos van anar a viure allà i van constituir el monestir benedictí al costat de l'ermita. I aleshores el monestir Montserrat té monestir i a més també és santuari marià. I a més que jo crec que és important perquè el monestir de Montserrat està molt vinculat a la història de Catalunya. I em sembla prou important. Ara mateix, per exemple, al Palau Robert hi ha una exposició dedicada al mil·lenari de Montserrat.
I nosaltres ens submergirem en aquesta història, en aquesta dilatada trajectòria, a través de la tria de llibres i de revistes que teniu a la biblioteca i que avui compartim.
Sí, per començar a destacar que aquest darrer número del National Geographic n'han fet un dedicat al mil·lenari de Montserrat i l'han fet en català, inclús. I, bueno, jo trobo que val la pena mirar-lo. Com totes les revistes a la biblioteca, el darrer número no es pot agafar en préstec, però quan arribi el següent ja es podrà agafar en préstec. Aleshores, començo, per exemple, amb un llibre que es diu Què és Montserrat?, escrit per un monjo, que vol explicar què és... explica que Montserrat és una muntanya sorprenent que es veu des de tot Catalunya, cadascú des d'un punt de vista diferent, i que ha esdevingut un símbol, i vol explicar... vol fer testimoni de la muntanya, del monestir i del santuari. Després hi ha que és Història de Montserrat, que és un resum de la història de Montserrat des de la fundació per part de l'abat Oliba. Després hi ha un dedicat al llibre vermell, Cants i danses, que és un recull de cançons i danses del llibre vermell de Montserrat, que és un testimoni d'un repertori sacre del segle XIV. El llibre vermell de Montserrat té molt valor i bueno, són cançons i danses molt boniques dels peregrins que anaven a Montserrat. Després hi ha la Biblioteca de Montserrat, un espai de cultura al llarg dels segles, que presenta la Biblioteca de Montserrat i descriu quins són els principals continguts del seu fons, des de manuscrits fins a obres impreses, que són importants, anteriors al 1811, que va ser destruïda per les guerres napoleòniques, i fins a documents que va ser del període creixent, que va ser la primera meitat del segle XX, que sembla ser que va ser molt important. I com a espai de cultura, a l'abast de diversos camps de les humanitats, adreçat a monjos i estudiosos especialment de la història i de la teologia. Després també hi ha un altre llibre que es titula Montserrat, 1000 anys d'art i història, que fa un resum de l'art i la història de Montserrat, explica els fets més importants del monestir del santuari al llarg de la història, que ja és mil·lenària. Després hi ha un altre també que es titula Les col·leccions de pintura de l'abadia de Montserrat, que és que Montserrat té una pinacoteca molt important, que té unes 1.500 obres. La majoria han estat objecte de donacions, però també han estat adquirides per part del monestir, sovint amb l'ajuda de mecenes. I que, sobretot, té una col·lecció important de pintura moderna produïda a Catalunya i especialment del segle XIX fins als nostres dies.
I potser hi ha molta gent que desconeixia aquest aspecte i el llibre els pot ajudar a descobrir aquest catàleg.
És molt important la col·lecció de pintures que tenen. Després també, com a part important de Montserrat, un llibre que tracta de l'escolania per dins i per fora. El llibre obre les portes al centre i mostra tots els detalls. Explica què s'hi fa, quins fonaments la sustenten i la vida d'aquests infants i el seu dia a dia. L'escolania és més que un cor i, a més, ha experimentat una evolució al llarg de la història.
Ara hi ha nenes, per exemple.
Sí.
No fa molt,
no fa gaire, no.
Però han entrat, finalment.
Sí. Després també hi ha un de l'Oriol Vergés, Llegendes de la muntanya de Montserrat. És un recull de llegendes de Montserrat que tenen en comú tres elements: les roques, les boires i els miracles. I després hi ha més per la vessant de l'excursionisme. En tenim uns quants, que hi ha un que es titula Excursions a peu per Montserrat. És un recull de 15 itineraris a través de llocs més significatius, com per exemple Sant Jeroni, les Agulles o els Frares Encantats. I a més a més, és una guia que ofereix la durada, el desnivell, la topografia, mapes i fotografies de cada un dels itineraris.
Està bé, perquè hi ha molt costum d'anar sí. a passejar, a passar el dia sí. per Montserrat, oi? Per
sí, sí.
la part
home,
natural.
És preciós, realment. Després tenim un llibre que es titula Montserrat, que és un recull de 20 caminades que són accessibles per totes les edats. Un altre que es diu Montserrat, cim sense corda, perquè Montserrat, malgrat que no té una extensió molt gran, compta amb més de 1.000 cims. I moltes d'aquestes, de totes aquestes, una petita part són més accessibles, sense emprar tècniques d'escalada, i el llibre aquest recull els 80 excursions i inclou un mapa. També hi ha un altre que es titula El Parc Natural de Montserrat, 10 rutes autoguiades, que és, recull 10 rutes per descobrir el paisatge, la vegetació i la fauna. És una manera d'endinsar-se a Montserrat amb orientació, perquè ell t'explica per on has d'anar, està molt ben explicat. I després hi ha, de cara als escaladors, un llibre que es titula Escalades als Frares Encantats, que és un recull d'escalades d'una zona en concret que es titula, bueno, que s'anomena Els Frares Encantats, que és un racó molt apreciat pels escaladors. També inclòs algunes novel·les que es situen a Montserrat.
A Montserrat com a escenari?
Sí.
Ah, sí.
La primera és de Colla Valls, que es diu Les Torres del Cel. Se situa justament a la Fundació de Montserrat, en el moment en què l'Abat d'Oliva decideix instal·lar-hi un grup de monjos, i aleshores és, bueno, també hi ha, entre ells, l'exsoldat del comte Berenguer, Dalmau Saberés. I aleshores, en aquesta novel·la, recrea aquest episodi de quan es va fundar justament el monestir de Montserrat. Després, un de Màrius Serra, una novel·la que es titula Fora de joc a Montserrat. És una novel·la que té sentit de l'humor i enginy, com, tal com és característic de Màrius Serra, i que es situa en una trobada internacional d'experts de joc de taula amb l'objectiu de triar els millors jocs de la història. I aleshores l'argument gira al voltant d'un misteri per esbrinar que ha aparegut un monjo penjat a una de les habitacions de l'hotel Cisneros, i s'ha d'esbrinar què ha passat, com és que aquest monjo ha aparegut penjat.
Aquesta novel·la la vaig llegir fa força temps i haig de dir que és molt entretinguda.
És distreta, eh?
Amb diferents girs, sí. Sorprenent.
Després també el darrer llibre de Martí Gironell, que es titula La muntanya de Montserrat. Aquest llibre justament el va presentar aquí a Vilafranca el 13 de desembre.
La muntanya del tresor,
sí.
Tot i que fa al·lusió a Montserrat.
Sí, perquè bueno, va venir el mateix autor presentat per Jordi Llavina. I es situa a l'època en què va esclatar la Guerra Civil, el juliol de 1936, en què un jove orfe, en Benet Nom de Déu, que només té 11 anys, es queda a l'escolania de Montserrat, mentre els altres monjos i escolanets abandonen la muntanya. I, com que no tenen lloc a anar, és acollit per Carles Gerard, que és el comissari de Montserrat, i la seva família. I aleshores, a través de les seves peripècies, doncs, ens explica què va passar a Montserrat, en què, a mesura que la guerra avançava, doncs, l'abadia de Montserrat es converteix en lloc de refugi de personatges importants com el doctor Josep Trueta o el poeta soldat Manuel Alto Aguirre, o inclús, per exemple, el mateix president Lluís Companys, o l'artista Bella Dorita, el tenor Emili Vendrell, diferents personatges que es van anar a refugiar a Montserrat. I aleshores ens situa en aquest moment històric poc conegut de la muntanya de Montserrat. També tenim uns quants mapes per anar a fer excursions de la zona de Montserrat.
Esclar, no hi pensem mai, que
sí.
A la biblioteca també
sí,
hi ha mapes,
clar,
no?
Sí, que es poden agafar en préstec igual que els llibres.
I pels més menuts també has pogut fer una tria.
Sí, n'he triat uns quants. Hi ha, per exemple, La petita història de Montserrat, que és un resum de la història de Montserrat amb il·lustracions de la Pilarín Vallès. Després hi ha Llegenda de la Mare Déu de Montserrat, que explica la llegenda. Un altre que es diu Anem a Montserrat, que és un conte que explica una visita que fa una família a Montserrat. Després també hi ha Viatge a través de la història de Montserrat, que és amb un estil novel·lat, segueix la història del monestir des de la seva fundació fins al segle XX. I un altre conte, que es diu La font del miracle, que és una llegenda sobre la font del miracle, que és una de les fonts que hi ha a Montserrat. I també he trobat tres CDs de música. Un, que és el de Llibre Vermell de Montserrat, que n'he parlat, que tenim un llibre. Doncs, a més, també tenim un CD. Després també hi ha un CD de l'Escolania de Montserrat que interpreta obres de Pau Casals. I un altre, que és també de l'Escolania de Montserrat, que interpreta obres del compositor Narcís Casanovas, que es titula Lamentacions de Setmana Santa.
Així com els mapes és un recurs que potser no hi penses, que hi ha a la biblioteca, la música en temps de Spotify potser sí. Tampoc hi pensem, no? I hi ha qui encara li agrada sí. El CD sí. I tenir a les mans aquesta caràtula i llegir-la.
I clar, és que per Montserrat l'Escolania és un element molt important i a més que ho fan tan bé. De tant en tant venen aquí a la Franca.
Sí, no, no fa molt van ser sí. A Sant Martí Sarroca, si no recordo malament.
Sí, sí.
I aquesta és la tria que ens fa la Bernadette pel mes de gener, aquests 1.000 anys de la fundació del monestir de Montserrat, com heu pogut escoltar. Tenim novel·la, tenim llibre històric, música, mapes, propostes per anar d'excursió i descobrir la muntanya... Sí. Per grans i petits, el que vulgueu.
Qui estigui interessat, segur que... Bueno, jo havia llegit que al llarg del 2025 hi haurà 1.000 actes organitzats per Montserrat.
1.000 anys, 1.000 actes.
Sí, 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 o sigui que serà una commemoració sonada.
És una selecció, són unes càpsules que fan al·lusió al mes de gener, que estrenarem d'aquí a uns dies. Quan tindràs la selecció física a la primera planta de la biblioteca?
A finals d'aquest mes.
Finals de mes, eh?
Sí.
I, com sempre, aquesta segona part de les càpsules serveixen per presentar l'activitat de la Torres i Bages, en aquest cas, durant el mes de gener. Però, com que som a les acaballes d'any, volem recordar algunes activitats d'aquesta setmana, perquè hi ha propostes sí. A les quals us podeu sumar interessants.
Sí, sí. Avui, per exemple, en tenim dues d'activitats, una per infants i l'altra per adults. La que és una activitat per infants és un taller de manga que farem aquesta tarda, a la sala infantil, a 6:15, que és un taller de dibuix de còmic i manga, que ja el vam fer una vegada i va tenir molt èxit i va ser molt, molt interessant, i us el recomano molt. I és un taller que és a càrrec de l'estudi de l'escola de manga, Haru Studio, que està en el carrer de la Font, i és un taller adreçat a infants de partir de 7 anys. Després, a la tarda, també aquesta mateixa tarda, tindrem a 6:45 de la tarda la trobada habitual del Club de Lectura de les Tertúlies Literàries que coordina l'Elvira Mestre, però aquesta vegada és especial perquè hi haurà l'autora de Les nostres mares, que és la Gemma Ruiz. I aleshores qualsevol persona que li interessi, que hagi llegit el llibre, doncs pot assistir avui a la trobada.
I suposo que en aquestes trobades... Hi ha un moment per preguntar, no?, per dirigir-se a l'autora.
Clar, aquesta és la gràcia, que vingui l'autora i poder-li preguntar directament a ella. I després també una trobada especial de clubs de lectura, que serà demà a 6:45 de la tarda també, que serà el Club de Lectura de la Clau de Vidre, que coordina la Glòria Vall-Llevell, que són novel·les d'intriga i de misteri. Doncs hi haurà es comentarà l'obra Lleugera Sang de Xavier Zambrano i aquesta vegada també tindrem la sort de tenir l'autor. I aleshores també està obert a tothom que li interessi l'autor o que hagi llegit l'obra per poder comentar-la.
Un comiat d'alçada d'aquests dos clubs, tertúlies sí. Literàries, per tancar l'any, totes dues amb autors, eh?
Sí, sí, us ho recomano molt perquè, clar, tenir l'oportunitat de parlar directament amb els autors val la pena aprofitar-ho.
És un luxe.
Sí.
Per cert, aprofito per preguntar-te, hi ha llista d'espera per entrar als clubs per si al llarg de l'any hi ha alguna baixa o estan
sí,
molt plens ara
estan
mateix?
Estan bastant plens, però bueno, sempre hi ha alguna... És qüestió de preguntar-ho i de vegades hi ha alguna baixa, però habitualment tenen molt èxit.
I la gent és fidel, no? Aquells sí. Que s'apunten fan
sí,
la temporada.
Sí, sí. els agrada molt i, a més, es creen unes dinàmiques molt maques als clubs de lectura.
I encara, abans d'acabar l'any, dilluns vinent hi ha una última activitat.
Sí, que es titula Contes de Nadal per als més menuts. És una activitat per infants de 0 a 3 anys. Com sempre, les activitats que són per nadons de seguida s'omplen i és més aviat com a recordatori de les famílies que estan inscrites de que tenen aquesta activitat perquè les places estan plenes.
Quan acostumeu a obrir? Uns dies abans?
El primer de mes. El primer dia, bueno, depèn de si, per exemple, el dia 1 és diumenge, doncs el dia 2. El primer dilluns del mes.
Obriu inscripcions per a totes les activitats del mes?
Sí.
Independentment de
sí.
Quan caiguin?
Sí, sí.
Molt bé. Aquestes són activitats que volíem recordar, que ja us havíem comentat fa un mes, però que tenen lloc aquests propers dies. I ara sí, la Bernadeta ens avança l'agenda d'activitats de la Torres i Bages pel mes de gener, quan tornem, pel Sant Tornem-hi.
Comencem per un taller contacontes, que serà el dijous 16 de gener, a 17:45 de la tarda, que serà de les aventures del Follet Oriol, que són uns llibres que tenen molt èxit i que són molt bonics.
El seu autor és sadorninenc i col·laborador del programa.
Ah, mira que bé.
L'Òscar Cerdà.
Sí, doncs resulta que aquesta vegada hi haurà la Núria Clamares, que explicarà el conte, i mentrestant el mateix autor anirà fent els dibuixos, que és dibuixos que quedaran per la Torres i Bages. I aleshores és una activitat, mig conte, hora del conte, mig taller, i és adreçat als infants de 4 a 7 anys. A més, l'autor doncs, explicarà l'origen de la història, com els realitzen, quines tècniques fa servir per dibuixar-les. A continuació, també, el dijous 23 de gener, a 17:45 de la tarda, una hora del conte per infants de 0 a 4 anys, que és una hora del conte que es titula El millor regal. Realitzarà l'Aida Puig, que és una persona que ho fa molt bé pels infants petits, i aleshores els infants gaudiran d'elements visuals i musicals i tots junts que descobriran tot obrint regals i compartint-los de manera interactiva. És un espectacle sensorial perquè les famílies comparteixin una bona estona amb els seus infants i serà una estona de joc i de calma amb els infants.
I, com ens deies, tant per el taller Contacontes de les aventures del Follet Oriol com per aquest conte per menuts, el dia 1 és festiu, el dia 2 s'obren inscripcions perquè tothom que en tingui ganes s'apunti i no es quedi fora.
Sí.
I acabem parlant d'una nova edició del Puja al Tren.
Sí, sí. És un concurs que ja fa temps que portem fent les biblioteques de l'Alt Penedès i el Garraf, que és per fomentar la lectura entre els infants de 9 a 13 anys. Comença ara a finals de desembre i s'acaba el 31 de maig.
Recorda'ns com funciona.
Això funciona. Nosaltres, entre totes les biblioteques, hem fet una tria de diferents lectures per als infants que estan agrupades per temes, des d'humor, aventures, experiències, misteri, clàssics i la cua del tren, que és una mica un popurrí de diferents tipus de llibres, i aleshores en els infants els hi donem un mapa, que és com si fossin unes línies de tren, per això en diem Puja al Tren, i a la biblioteca poden trobar cada un d'aquests exemplars. Ells poden llegir el que els vingui de gust, no cal que els llegeixin amb cap mena d'ordre, però està pensat perquè n'hi hagi per tots els estils i per tots els gustos. I aleshores cada línia té diferents parades, que és cada un dels llibres, i cada un dels llibres els hi fem unes preguntes, que si les saben contestar, doncs els hi apuntem, i cada tres llibres que hagin encertat les preguntes doncs omplen una butlleta perquè entraran en un sorteig d'un regal. I aleshores això s'acaba el 31 de maig i el juny es farà l'acte de cloenda de l'activitat, com fem cada any, en què es farà el sorteig dels regals i es dona un detallet per cada un dels infants que hagin llegit i contestat correctament les preguntes de tres llibres. I jo trobo que val la pena perquè de vegades els pares no saben quins llibres triar perquè els seus infants llegeixin, i aquí és una tria de llibres que les biblioteques de la Penedès i del Garraf considerem que els hi poden agradar i que estan ben escrits i que seran llibres que són divertits i que els agradaran.
I aquestes preguntes que han de respondre són complicades? No, de quina mena són?
No, són preguntes... Bueno, que nosaltres l'objectiu que volem és que es diverteixin jugant, no és cap mena de prova difícil, sinó que volem que, bueno, que s'ho passin bé tant a l'hora de llegir com a l'hora de contestar les preguntes.
I són preguntes que feu allà al taulell,
sí, sí.
Un cop tornen al llibre, per exemple.
Sí. I aleshores, bueno, sí, cada un dels llibres doncs els hi fem les preguntes.
I recomanes, eh? És una bona experiència.
Sí. Normalment els nens que ho proven un any els repeteixen. I després, quan ja tenen l'edat, els hi sap greu no poder continuar. Però sí, té molt èxit.
Aquestes, com deien, són les últimes càpsules d'il·lusió d'aquest 2024. Som a les portes de festes, de vacances de Nadal. En recordes quins dies no podrem venir a la Biblioteca Torres i Bages?
Sí, per començar, des del 24 al 26 de desembre, romandrà tancada la biblioteca, i després el 31 de desembre i 1 de gener també estarà tancat, però la resta de dies amb l'horari habitual de tot l'any.
Doncs moltes gràcies, Bernadet, i et desitgem bones festes a tu i a l'equip de la Torres i Bages. Moltes... Seguim al mes de gener.
I tant, moltes gràcies igualment, eh?
A reveure.
Adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
De seguida posem el punt i seguit, punt i final aquesta segona hora, punt i seguit aquest dimarts 17 de desembre al Penedès en xarxa. Perquè ara farem una pausa, escoltarem alguns anuncis amb propostes i activitats nadalenques interessants i a les 11 arriba el butlletí de notícies. Nosaltres hi tornem a les 11:06 amb el català al carrer, regalant un llibre ben xulo, mereixedor del Tió d'un Reis, la nena i la biblioteca ambulant del CEP i la Nansa, per totes aquelles que truqueu. I després, pantalles, un repàs a les últimes estrenes seriòfiles de l'any.